Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I mentre el regidor de Cultura, Xavier Salmerón, és amb Helena Ferrer i amb Carme Artigas Camí, de Calella de la Costa, per rebre aquest reconeixement de l'Acadèmia Catalana del Cinema perquè Sitges té dos cinemes centenaris, aquí tenim a l'alcaldessa darrere la mampara aquesta anava a dir de la punyeta. Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Està això una altra vegada complicat, eh?
Sí, 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 està força complicat. Primer de tot, com has parlat de la Núria Pasqual, enviar molta força i molts ànims des d'aquí a la Fundació Ave Maria, que normalment ja fan una tasca ingent i molt bona i ara estan en una situació difícil, però se n'en sortiran segur i entre tots estem aquí fent el màxim perquè passi el més aviat possible, no? I sobretot pel benestar dels residents, així que molta força per ells. Estem en una situació molt difícil i de fet nosaltres ho hem comentat, no? Sitges ha anat superant aquest estiu amb gent, aquest matí he tingut una reunió amb un hotel i deien bé, les coses encara han anat aguantant aquí Sitges, a diferència de Barcelona, que per exemple ha estat terrible, no? La temporada turística, com han funcionat, i és veritat, aquí hem tingut molta gent i sempre anàvem dient que anàvem mantenint els índexs, no, epidemiològics, però ara evidentment estem creixent com està creixent tot el país, tot Catalunya, Espanya i Europa, no? I jo sí que aquí vull fer una crida sobretot a la responsabilitat de tots i totes, perquè la situació està molt complicada, no? Per donar xifres, a Sitges tenim un risc de rebrot de 471, que és un risc molt alt. La mitjana espanyola està a 700, que és terrible, perquè de fet a partir de 200 ja es considera alt. Per tant, a Sitges estem a 471. La mitjana d'edat, que penso que és molt important, són de les persones que es contagien, són 43 anys. O sigui, ja no estem parlant de gent molt gran. No. La mitjana d'edat és 43 anys. Un 63% són dones, això són dades que també tenim, i en la setmana, en l'última setmana que tenim dades, que és entre el 17 del 10 i el 23 del 10, es van contagiar 73 persones. Us en recordeu aquell cap de setmana del pont del 12 d'octubre? Com, ui, quanta gent, doncs bé. Clar, les dades sempre venen amb retard, no? Llavors anem veient com va creixent. Però la situació és greu, està corrent moltíssim el contagi i la pandèmia, i tots els indicadors que són els que fan que es prenguin decisions estan corrent molt, o sigui, i estan pujant molt. Estan pujant els positius, estan pujant la gent que ingressa als hospitals, estan pujant els que entren a les UCIs, estan pujant, desgraciadament, el número de morts. Per tant, quan tots aquests índexs pugen, no, hem de ser responsables aquí tothom, hem de minimitzar molt la mobilitat, ens hem de bellugar el mínim possible i a banda, evidentment, de mascareta, distància, ventilació, que ara també es parla, o sigui, totes aquestes mesures hem de ser triplement encara conscients de del que hem estat fins ara.
Us veieu venir un confinament total?
Home, el que s'està parlant, s'està intentant fer de tot per no fer un confinament total, perquè ja sabem què passa amb un confinament total. És clar que baixen els índexs, no?, epidemiològics, però evidentment per l'economia és un sotrac terrible, un confinament total. Però també és cert que si no es van fent confinaments, ni que siguin parcials, no es baixen els índexs, no es baixen. Ara aquesta setmana ja veurem, o sigui, entre segurament demà o demà passat, el govern de la Generalitat analitzarà aquests 10 dies de tancament de restaurants i bars a veure com estan els resultats i depèn del que vegin, actuaran.
El cert és que no dona la sensació que el tancament de la restauració a l'hostaleria hagi tingut una repercussió molt evident.
Ja veurem, de fet és això, tenim des del 17 al 23 les dades dels contagis, s'ha de mirar, no, realment, per això també s'ha estat parlant tant del teletreball, perquè tanta gent anant a treballar és l'altre focus important, això està clar, que a vegades jo també pensava que aquí Sitges, pensem, almenys a l'estiu, que teníem força gent teletreballant, és a dir, anaves a les estacions a veure, sobretot quan vam repartir mascaretes i tot, i no es veia que hi havia tanta gent que anava, i penso que això era un factor positiu, que potser hi ha molta gent que pot fer teletreball i que viu aquí Sitges, doncs això és un avantatge.
És estrany perquè no estem per arreglar el món, però en canvi el govern de la Generalitat no està molt estricte amb aquesta qüestió del teletreball. Així no. Com hi ha hagut un ordre molt evident en l'àmbit de la restauració i l'hostaleria, en el cas del teletreball, diguem-ne que es continua recomanant tot el que vulguis, però no hi ha hagut cap ordre estricte cap a quelcom que d'alguna manera també incidiria molt. És evident que aquí hi ha d'anar una fàbrica, haurà d'anar a la fàbrica, però aquí hi ha d'anar un despatx, ja en parlaríem.
Ara, de fet, ara jo sí que veig que s'està començant a incidir i a insistir molt amb el teletreball. El que passa és que entenc que poden arribar fins a un punt, no? Perquè, clar, hi haurà empreses que no podran fer teletreball de cap de les maneres i això els costarà.
Demà ple de les ordenances fiscals. I hem de suposar que això també ha estat i és un trencaclosques, tenint en compte que veníem de la possibilitat que el govern, que finalment no sabem si això, en això també s'ha avançat, ara ens ho dirà l'alcaldessa, si en allò del sostre de despesa i en quines condicions, si s'ha avançat i, per tant, que l'Ajuntament pogués utilitzar el seu romanent de tresoreria, per això ho deixaríem, diguem-ne, a part. I, per altra banda, bé, aquella eterna balança entre la institució necessita recaptar per oferir serveis, tothom està a la corda fluixa i, per tant, en una situació molt complicada per poder pagar els mateixos impostos o les mateixes taxes i d'alguna manera han de sortir els números. Per on comencem? Pel sostre de despesa, potser? Hi ha hagut alguna informació més a l'entorn d'això?
Aquest és el greu problema que tenim. Jo, de fet, com a diputada del Parlament, ja he demanat de fer o alguna proposta de resolució o alguna pregunta als corresponents consellers de, si us plau, redueixin els procediments administratius, perquè això ens està matant. I aquest és un exemple. Quant de temps fa que estem parlant d'això, de que el romanell, el sostre de despesa, doncs encara no tenim res per escrit.
És a dir, es va anunciar que veritablement el sostre de despesa quedava eliminat.
Exacte,
en els anys,
sí.
2018-2019 era,
sí, sí.
I que per tant els ajuntaments podrien
utilitzar 19-20, sí, sí.
I que per tant els ajuntaments podrien utilitzar els seus romanents. Sobre el paper encara no hi ha res?
No, perquè es va dir que sí, que s'aprovava, o sigui, el que van fer ells és que van anul·lar la llei de l'Arsal, que és la llei que indicava tot, que feia totes aquestes puntualitzacions, doncs van anul·lar una sèrie d'articles i llavors així alliberaven. Això ja era per anar més ràpid, perquè sí, no farem una altra llei, sinó que de la mateixa que hi ha anul·larem els articles que feien això. I ho van fer. Però de moment això permetia que l'Estat espanyol, o sigui Espanya com a país, diguem, pogués fer això. Però tot això ho han de traslladar als ajuntaments.
I això que
està clar que es farà, però ho dic perquè siguem conscients de que l'administració pública, que normalment, sempre ja ho hem dit, és lenta, costosa i tot, doncs ara es veu un greuge terrible.
Parlant en plata, alcaldessa, l'Ajuntament encara no pot disposar del romanent de tresoreria.
Encara no, allò efectivament no. Que ho farem, que ens han dit que sí, però això tindrà molt a veure ja quan treballem el pressupost, que ja l'estem treballant, diguem, perquè un cop es fan les ordenances i ja parlem del pressupost, i nosaltres estem entenent que sí, que podem utilitzar els romanents, però clar, encara ens han de dir per què exactament els podràs utilitzar, no? I això també serà força important.
D'acord. Anem per la segona part, la qüestió de les ordenances fiscals i la prèvia al pressupost. L'Ajuntament ha fet més o menys el que feia cada any, baixar el coeficient multiplicador, que és
exacte,
aquella part del rebut de l'IBI que l'Ajuntament pot tocar,
sí, exacte,
per compensar l'augment de la base que sempre ve des de l'Estat i que cada any puja i, per tant, ens quedem més o menys igual?
Sí, exacte, l'hem baixat al 0,49 per la majoria de gent, i per sector hoteler o per aquell sector, no, que patrimonialment és més gran i també els hi puja més, també l'hem baixat d'un 0,77 a un 0,73, i el que això ha fet és que no el pugessin, per tant es congelen, tots aquests impostos queden congelats, o sigui, les ordenances tenim els impostos, les taxes i els preus públics, i el que hem fet és congelar-ho per no augmentar, exacte, per no gravar més encara la població, però per una altra banda per mantenir ingressos mínims, perquè necessitarem diners per ajudar també la ciutadania.
En algun moment es va posar sobre la taula la possibilitat de baixar algunes d'aquestes taxes, ja no dic que baixar encara més el coeficient multiplicador de l'IBI, perquè l'Ajuntament ho pot fer fins a un cert punt, si no recordo malament, però tenir la possibilitat de rebaixar.
Home, s'havia parlat de rebaixar-los amb aquests que els tenen més alt, no? Que són això, no? Els ports també els hi han baixat, s'ha fet una bonificació molt important per aquells edificis que fan activitats culturals i que són centenaris, que tampoc en tenim tants, però per aquells que tenim se'ls bonifiquen, penso que és un 90% o un 95%, per tant, sí que s'ha rebaixat en aquells casos que s'ha pogut, i sí que es va parlar de rebaixar si es pogués, el màxim que podíem, i això és el que hem fet, rebaixar el màxim que hem pogut, perquè és això, hem de mantenir els ingressos, perquè l'IBI representa el 50% del pressupost, i per tant, ara nosaltres també, comptant que ja tindrem molts menys ingressos, perquè entraran menys ingressos per l'activitat econòmica en si, doncs clar, la nostra responsabilitat és mantenir uns mínims, perquè necessitem diners per ajudar la gent. També.
Ho pregunto per si d'alguna manera algú pot pensar, home, si rebaixes, potser no hauràs de donar tants ajuts, perquè rebaixes, i si es mantens igual, en el fons hauràs de donar més ajuts i seran els mateixos diners
que aniran a parar. A vegades és el que es diu, el que passa és que tampoc com a living, tampoc és... no representa per tothom igual. Vull dir, a lo millor amb algú li rebaixes i al final són 30 euros que dius, pues no m'ha servit de res això que m'has rebaixat. I en canvi les ajudes, li pots ajudar una ajuda molt més important a pagar els autònoms o a contractar gent o a pagar el lloguer, que potser és molt més important que no que em rebaixis 30 euros de l'IBI, que no m'ajuden amb res.
És evident que caldran més ajudes, no?
Sí, sí, evidentment. De fet, la segona part, que és el pressupost, el que dius tu, el que estem treballant nosaltres és això. És el romanent, evidentment, el que ens deixi la llei, però entenem que seran per aquelles inversions sostenibles, com sempre ha estat, i potser per alguna ajuda més concreta de Covid, potser més de serveis socials, doncs ja ho treballarem, però per tant, el pressupost a l'ordinari, el que sempre posem, aquí el que farem moltíssim, sobretot, és ajudes. Ajudes, intentarem que siguin molt més... ara ja n'estem aprenent, evidentment. Aquesta pandèmia el que et fa és que has d'aprendre a l'hora que estan passant les coses, no? Què farem? Intentarem que les ajudes siguin molt més generals, en el sentit de que siguin per efectes Covid, o sigui, no perquè només ajudar-te a pagar el subministrament o ajudar-te amb els mesos que tu m'has de dir exactament concret si has tancat, o sigui, això ens ha provocat també tanta burocràcia i tanta paper que costa molt al final que sigui efectiva l'ajuda. En canvi, intentarem fer ajudes que siguin més generalitzades, de dir, va, les empreses que han tingut problemes amb el lloguer, doncs això, les empreses que han tancat, això, les empreses que, les que els han obligat a tancar, com per exemple oci nocturn, discoteques, bars musicals, hotels o restaurants, bars i restaurants en alguns moments, tots aquests que t'han obligat a tancar, una ajuda només per aquesta gent, perquè és que si no la burocràcia ens perd.
Això vol dir que hi ha hagut persones, empreses, autònoms que s'han sentit, no sé si dir, arraconats o fora dels ajuts per tota aquesta burocràcia que els demanava.
Bueno, clar, sempre et surt gent que necessita ajudes i és que és normal, no? I després venen els dels esports o venen els del món de la cultura o venen, és que tothom està necessitant ajudes, és cert, i a mi el que em fa més mal, diguem, la burocràcia gràcia aquesta, la lentitud dels processos.
És que clar, ja no us he preguntat per això, però és evident
això
que...
A mi això és el que em mata més, la veritat, perquè no ho puc entendre. La gent necessita els diners ara ja, ahir. I clar, però també és que l'administració és molt garantista. Aleshores tu fas una ajuda, li has de demanar persona per persona que et porti tots els papers, que està a l'ordre de pagaments de tot, que no deu ni una multa, que deu... I clar, i tot això...
Que no s'equivoqui ni en un paper, perquè si s'equivoca en un paper, aleshores torna a començar una altra
vegada. I això és el que ens està...
Matant,
i jo almenys estic apretant també al Parlament de dir, escolteu-me, potser s'hauria de fer alguna fórmula de dir, escolta'm, durant el mes del Covid, reduïm... Ja hi ha una llei que per emergència redueixen terminis, però és que ara potser hauríem d'anar més i potser hauríem d'alliberar alguns procediments per dir per tema Covid, no? Perquè és per urgència i necessitat.
Perquè de tots aquells ajuts que l'Ajuntament va oferir, i evidentment després de tot el procés administratiu, tots aquells ajuts han pogut arribar als seus destinataris?
Estan arribant ara.
Estan arribant.
Imagina't des de quan. Estan arribant. Han arribat ja les ajudes a contractació de personal, la primera tongada. Estan començant a arribar les ajudes als subministraments, que van demanar fa no sé quan.
Home, em sembla que era el mes de març o l'abril.
Esperem que les ajudes a lloguer, ara el 15 de novembre, perquè clar, les ajudes a lloguer també ha sigut tanta gent, tants expedients, és un per un, 500 persones, revisar, doncs això, vulguis que no, porta molt per al procediment. Vull dir, estan totes ara ja arribant a la butxaca del ciutadà, però clar, és que hem de ser molt més ràpids i per això en el proper pressupost ho farem de manera que sigui molt més ràpid, perquè és que si no
clar,
és que hi ha gent que pel camí, diguem,
no,
ja
no, està clar, perquè
o sigui,
estem
hi ha empreses
de...
que et diuen, a mi si no m'ajudes ara és que tindré que tancar. Vull dir, si em dones els diners d'aquí 3 mesos ja m'és igual, perquè clar, ja hauré tancat
i s'estan donant els diners d'aquí 3-4 mesos,
i això no ens ho podem permetre com a administració. Amb això és jo penso que ara és el on hem d'apretar més.
Però, esclar, dit així en veu alta, és evident que tothom estarà d'acord amb aquest raonament, però a l'hora d'aplicar-lo, l'administració, la casa, la infraestructura de la casa, la logística, té capacitat per poder avançar en aquests processos?
Bueno, més que la casa, jo també penso que és la normativa, no? I el procediment administratiu, clar, té una normativa que per canviar-la doncs no és fàcil, perquè són lleis. No es canvia d'avui per demà.
Ho dic perquè cada vegada que hem parlat de canviar procediments normatius és evident, que és una intenció, però és una intenció que...
Per això dic jo que hauria de ser ens supramunicipals, de país, diguem, que haurien de dir, escolta'm, igual que han dit això, que han anul·lat alguns articles de la llei de l'Arsal, doncs han d'anar per institucions supramunicipals que diguin, escolta, doncs potser hi ha alguns articles, jo què sé, l'exposició pública que dura un mes, doncs que duri una setmana, el no sé què, que tardi menys, això que però ha de venir per sobre dels municipis. Nosaltres poca cosa podrem fer.
És que ho dic per això, precisament.
Això és veritat.
Ho dieu perquè l'objectiu és ben clar, s'ha d'anar més ràpid.
Clar.
Però en la pràctica es pot anar més ràpid?
Home, nosaltres sí que estem, per exemple...
Que la voluntat, òbviament...
Jo crec que som tots que hem d'anar més ràpid, no? Evidentment que les institucions supramunicipals puguin modificar les normatives perquè anem més ràpids i els ajuntaments prioritzar, que és el que fem nosaltres ara. Escolta'm, ara tinc aquest problema, ara això es prioritza, passa per davant. Els ajuts a lloguer han passat per davant de moltes coses perquè, escolta'm, ara la gent ha de pagar el lloguer i per tant passa per davant de si tenies un expedient que estava aquí pendent. És veritat, nosaltres passem el dia apretant, pobra gent, els treballadors, no?, de l'intervenció de secretaria, de contractació, en fi, ens passem el dia apretant-los en aquest sentit.
10 i 40 minuts. Junts per Sitges, Ciutadans, Nou Horitzó marxen del Pacte Local per la Recuperació. Els Comuns Verds s'hi queden, però li diuen al govern que tingui esperit crític i que faci el possible perquè tornin. Els representants de les platges tornen al Pacte Local per la Recuperació i això és veritablement un mapa i un trencaclosques complex. Molt. Què ha passat aquí? I si el govern entoma algunes de les reflexions en veu alta que li han deixat per una banda els partits que han marxat, les associacions que encara no han tornat, que seria el Gremi d'Hostaleria i Sitges Comerç, i per altra banda Comuns Verds, amb aquest també aquest plantejament de sigueu autocrítics i feu el possible perquè tothom torni a la taula.
Jo els entenc amb molts, la veritat. També afegeixo, l'Associació de Comerciants del Poble Sec sí que s'ha integrat.
S'ha integrat?
Perquè aquests no hi eren, aquests no es que van marxar, aquests que no hi eren i s'han integrat. El Pacte per la Recuperació Socioeconòmica de Sitges és un... és complexa i no és fàcil. A vegades no és fàcil fins i tot d'entendre. Jo crec que alguns han marxat perquè no ho veien clar, no? Sobretot el sector econòmic. El sector econòmic des del principi va dir no, l'octubre falta molt de temps. Clar, ara mira com estem a l'octubre, no? També és per fer una reflexió. Però jo crec que ells bàsicament van marxar perquè no ho entenien algunes coses. Deien, jo no ho veig...
No sé si dir, d'alguna manera la realitat sempre sembla haver-se imposat, si no recordo malament, en aquella roda de premsa del 29 de juliol, el Gremi d'Hostaleria i Sitges Comerç deien, bé, ens està molt bé que es puguin plantejar qüestions de futur sobre el model econòmic de Sitges, etcètera, etcètera, però a hores d'ara nosaltres necessitem solucions.
Clar.
Han passat les setmanes i els mesos i, òbviament, el que s'ha fet molt evident són aquelles solucions que l'alcaldessa també voldria que poguessin fer-se més ràpid, etcètera,
sí.
I no tant el plantejament del model econòmic de Sitges
exacte.
En el futur i què ens cal.
No?
En el fons, la realitat ha donat la raó als qui deien no, és que necessitem que el pacte parli d'això, no d'allò, ara.
Jo és que el pacte, jo crec que s'ha d'entendre com... a mitjà termini i a llarg termini. És a dir, nosaltres el que estem passant la pandèmia és el que és ja, el que s'ha de fer, les coses que van sortint el dia a dia com un rebrot a la Fundació Ave Maria, que has d'anar a fer una desinfecció, que has de buscar personal, que has de... això és ja, el moment, què està passant. Les solucions a mitjà termini, que són totes aquestes ajudes que hem fet, tots aquests decrets d'alcaldia que s'ha fet d'ampliar terrasses, d'ajudar amb horaris, d'anem a fer ajudes a empresaris, autònoms, que tot això és a mig termini, no? Perquè s'està fent ara i s'està cobrant, i després a llarg termini. Que a llarg termini doncs, és més coses, diguem, de vila, de poble, que és... anem a mirar també altres sectors econòmics que puguin compartir amb Sitges com una vila turística, anem a fer que el talent local professional de gent que hi ha gent molt bona aquí a Sitges que es quedi aquí i no tingui que anar a treballar fora, anem a veure els projectes que ens estan oferint, que venen de fora, que volen implantar-se aquí a Sitges, tot això és a llarg termini. I això una mica en el procés aquest de recuperació socioeconòmica s'ha de tenir. Aleshores jo el que estic veient que això és fruit també de com s'ha anat portant aquest projecte. Clar, era una cosa que tampoc s'havia fet mai, no? Però també s'ha vist que hi ha persones que et diuen és que jo vull això per avui o per demà, i d'altres, en canvi, que estan mirant en un futur, què farem l'any que ve, a l'estiu, o què farem el següent, o pot venir que una empresa d'automoció a implantar no sé què, ens interessa que vingui, vull dir, clar, són coses molt llunyanes i altres molt properes. I llavors penso que ha passat això, el sector econòmic per nosaltres evidentment és cabdal. Què ens ha passat a nosaltres? Que hem fet el possible perquè tornin, clar que sí, hem parlat amb platges, hem parlat amb gremi, ahir mateix el regidor de turisme, el Lluís Miguel García, va estar parlant amb ells, hem estat en contacte continu amb el gremi des de finals de setembre, crec jo que estem intentant quedar amb ells per parlar, per tornar.
Teniu la sensació que s'ha sentit menys tingut el sector?
Que ells... No, en absolut. No. Jo crec que no. Bueno, pel pacte de la recuperació o
no,
en general?
En general, no, que s'ha sentit molt qüestionat per moltes coses i en canvi...
No, jo crec que no, perquè hem estat molt en contacte, perquè és normal, perquè és el sector econòmic més important i evidentment és amb el que hem hagut de fer més actuacions. O sigui, tots els decrets aquests que hem fet de l'ampliació de terrasses o de les músiques a les terrasses o d'ampliació d'horaris, tot això s'ha fet pel sector econòmic turístic i per tant estem en continu. Tenim un grup de WhatsApp de turisme perquè cada dia estem parlant de s'ha fet això, s'ha fet... Jo no crec... Ara, que no s'han sentit representats en el pacte, això sí, ells no hi veuen que... I això és el que hem de treballar, perquè clar que s'han de sentir representats, si no, de què servirà? Això és importantíssim.
Sitges Comerç ens comentava que estava pendent encara des de feia molt de temps d'una reunió amb l'alcaldia per veure si s'havia avançat en aquells temes que havien posat sobre la taula, però que encara no s'havia produït aquella reunió, que probablement seria d'aquí poc, però que encara no s'havia produït.
Clar, no, de Sitges Comerç també ens sorprèn, perquè també estem en un grup que ells evidentment estan i que parlem contínuament, que si hi ha tot mantes, que si crida la policia, que si mira què està passant, que és veritat, i amb el regidor, amb el Guillem Escolar, estan en continu contacte, a banda de que amb el comerç s'han fet moltes apostes i s'han fet molts programes per ajudar-los per tirar endavant. Vull dir, recordem que s'han fet ajudes per tenir perquè la associació de comerç, que com és nova perquè tiri endavant, s'han fet diverses ajudes i s'ha promocionat molt el comerç i amb tots els actes que hem fet els hem tingut al costat per poder fer. M'estranya molt que diguin que no tenim contacte, perquè tenim molt de contacte i és veritat que amb l'alcaldia vam parlar pel tema del Tom Manta, que vam parlar amb policia i amb el regidor competent, però un cop es parla en general, després ja es va treballant de manera individualitzada, diguem, per grups, no? Amb el comerç. Penso que hem tingut molt de contacte, que ho estan passant molt malament, sí, perquè ha sigut un estiu molt dur, sí, i que es presenta un hivern complicadíssim, evidentment, però de fet les ajudes amb els lloguers i tot això és perquè també va sorgir de parlar amb ells i amb comerç, de dir, ostres, què fem amb els lloguers, que és on tenim uns problemes, perquè alguns poden parlar amb els propietaris però altres no, tot això ha sortit de parlar amb ells. Jo crec que ens ha menjat, que és normal, amb tots, i nosaltres els primers, el dia a dia ens ha menjat molt perquè cada dia estava passant una cosa nova, i en canvi, clar, un projecte com és un pacte per la recuperació social i econòmica de Sitges, que es veu com més a llarg termini, doncs ha costat més, però és lògic. Però el que és importantíssim és que ells estiguin dins, nosaltres ho estem treballant al màxim possible perquè ells estiguin dins i s'hi sentin còmodes i s'hi sentin reflectits, però també és veritat que el pacte seguirà endavant amb qui estigui, diguem, perquè el que és evident és que Sitges s'haurà de recuperar social i econòmicament, i qui estigui doncs fantàstic, i qui no estigui, doncs evidentment vull dir, el pacte continuarà endavant.
Perquè tornin Junts per Sitges, Ciutadans i Nou Horitzó, què hauria de passar?
Bé, amb els partits de l'oposició a mi també ens sorprèn, perquè també s'ha parlat amb ells. De fet, el que vam fer nosaltres és tot el que ha sortit del pacte, totes aquestes reunions que s'han fet amb tots els consells, tots els que formaven part, van fer unes prioritats, no? Van dir, mira, la prioritat, per exemple, una de les coses que sortia és l'ocupació. Clar, evidentment, ens preocuparà molt a tots l'ocupació. Llavors, què haurem de fer per donar treball i per donar feina? I per un altre tema que sortia molt eren temes mediambientals, temes de les platges, també era un altre tema. Doncs nosaltres com a govern vam prioritzar quins temes, després d'haver fet, després que sortissin del pacte, quins temes pensàvem que eren per nosaltres més importants, i això ho vam preguntar a l'oposició, li vam dir, i ara vosaltres digueu quines prioritats, i van començar a contestar per correu electrònic, doncs mira, nosaltres són aquests i tal, i els vam dir, el següent pas serà trobar-nos tots, però evidentment com volem que entri el sector econòmic, doncs necessitem un temps perquè tornin aquests, perquè tornin gremi, perquè tornin comerciants, perquè tornin platges, i així és com s'havia quedat. I de cop i volta, no? El mateix dia, casualment, el mateix dia que es fa una roda de premsa de les ordenances, surten amb un escrit dient que surten del pacte. A mi em va sorprendre, perquè tampoc s'estava treballant. Vull dir, és evident que cada partit polític té la seva idea del pacte, i que alguns també et deien, és que jo no ho veig, jo veig que va massa lent o que va massa llarg, perquè és això, és complexa. Però jo entenc que un partit polític que el seu objectiu final és el benestar de Sitges i dels sitgetans ha d'apostar per recuperar socialment aquest poble. Vull dir, que aquí hauria d'estar tothom, t'agradi més o t'agradi... Vull dir, la teva paraula s'ha d'escoltar el que tu penses. No? T'agradi més o menys com s'està portant aquest pacte, però jo penso, jo com a partit polític, amb tots els partits que només treballem per això, perquè el que a nosaltres ens interessa és que sobretot Sitges, no? Es recuperi, que Sitges estigui bé, que la gent visqui en condicions, és el nostre màxim objectiu, com no han d'estar? Qualsevol partit polític hauria d'estar.
Agafant el comunicat de Comuns, si haguéssiu de fer autocrítica, de què la faríeu? Perquè ho retreuen, aquesta manca de diàleg que apareix sovint en els comunicats?
Bé, jo penso que jo és el que et comentava al principi, no és fàcil un pacte de recuperació social i econòmica quan estem dins d'una pandèmia i estem dins encara de molts problemes, no? I llavors, clar, segurament, no, l'autocrítica doncs ve donada d'aquí, de que potser no s'ha entès bé, potser no s'ha explicat molt bé aquest pacte, per què servirà, i com paral·lelament treballem, no? El dia a dia i les urgències i les necessitats que estan sortint cada dia, no? A l'Ave Maria, a les escoles, què està passant al CAP, això cada dia ens està atropellant, i alhora com estàs mirant a llarg termini, no? I això és veritat que penso que és el que ens ha dificultat més amb aquest pacte de recuperació.
És a dir, no tant, amb matisos, amb tots els matisos que vulgui posar l'alcaldessa, no tant per la manca de diàleg de l'alcaldessa, sinó perquè el dia a dia s'ha menjat bona part d'aquell objectiu inicial o d'aquell propòsit inicial de la taula de diàleg,
no,
del pacte.
Però a més n'hi ha una regidora, que és l'Elisabet Pérez, que és qui ho porta, que ella ha estat en contacte absolut amb tothom que forma part del pacte i ho ha treballat molt precisament perquè el pacte continuï, perquè es faci... a més també ens vam posar uns objectius, no? Fer 3 cimeres. Doncs ara farem la 3ª cimera i és del que es tracta, no? Divendres n'hi ha una reunió, una mica ja per marcar els objectius d'aquesta 3ª cimera. És cert que entremig n'hi ha hagut canvi de regidor, aquí també, clar, tot suposo que afecta, no? I és molt possible, doncs, també ho puc entendre, que l'oposició digui, oh, doncs, és que no heu parlat amb nosaltres. S'ha demanat la priorització, vosaltres, molts de vosaltres heu contestat, no sé, també hi ha un feedback, aquí la comunicació de centre 2 també, no has d'estar tot el dia tu tirant i tu preguntant.
És que ho plantejo des de la percepció de qui escolti, perquè la ciutadania deu pensar, home, hi ha un costat que diu que no ha parat d'intentar dialogar i de parlar-ne, i hi ha una part que diuen que no s'han sentit pas precisament partíceps d'aquest procés. Aleshores, si entenem que en el pacte l'ideal és que hi sigui tothom o que ningú se'n senti exclòs, doncs aquí hi ha moltes peces que encara estan per encaixar, no?
Clar, sí. Però és el que et dic, el diàleg és de dos. Vull dir, que quan tu demanes anem a priorització del pacte, si tu contestes i dius, doncs mira, jo prioritzo aquests temes, i alhora dius, escolta, no estic d'acord, no m'agrada gens, no està funcionant, no, doncs fes-ho saber també, no? Perquè si no, en principi donem per fet que això va tirant.
A veure, qui escolti pensarà, ai, que no en sortirem.
No, sí que ens hem d'en sortir, clar que sí. A veure, i això serà una eina més, com tantes altres n'hi hauran d'haver. Vull dir, Sitges s'haurà de recuperar, evidentment, com no, socialment i econòmicament d'aquesta pandèmia. El pacte per la recuperació socioeconòmica va ser una aposta que, a més, la va començar Junts per Sitges, qui va dir, fem aquest pacte, i vam dir, vinga, va, endavant, fem-ho entre tots, el vam ampliar, el vam fer més gran, potser ara no és la fórmula que a ells els agradava, doncs és molt legítim, no, amb això no hi ha problema, però és una eina més, vull dir, tampoc no dependrà del pacte com ens recuperem, evidentment, és una eina més, com tantes altres n'haurem de fer per sortir-nos d'aquesta.
L'Ajuntament va aprovar pel 2020 un pressupost de 49,9 milions. Pel 2021?
Doncs rondarà per allà,
rondarà més o menys
els 50 milions, per això no podem créixer, tot i que això, que ara ens deixaran la regla de despesa, augmentar i tot, però com tenim, som conscients de que els ingressos seran menys, per tant, no creixerem molt més dels 50 milions.
I hem d'entendre que aquest serà un pressupost amb poques inversions.
Exacte, exacte. Aquest pressupost haurà de ser amb ajudes, bàsicament ajudes per la ciutadania i per contrarrestar els efectes de la Covid.
En això es menjarà bona part... vaja, de tot.
Exacte, i esperem poder utilitzar el romanent per totes aquelles inversions, totes aquelles obres que estan, moltes que encara que estan pendents, no? No sé, obres, per exemple, que arrosseguen del tema de l'escola Agnès que s'està fent, doncs hi ha obres d'urbanisme que s'han de fer, d'accessos, tot això, doncs tot això són obres, inversions sostenibles, diguem, doncs tot això podrà anar per romanent, però el pressupost ordinari haurà d'anar a ajudar i a revertir tots els efectes dolents que està tenint la Covid, com ha estat tancaments d'empreses, com ha estat doncs, tot el que ens està passant. Diguem.
10:54, per tercera vegada. Pregunta binària. Ha millorat prou el servei de neteja, sí o no?
Com es diu allò? Com era allò d'estar millorant? Com era amb els nens petits?
A la LOCSE.
Com era allò dels nens petits?
No,
va millorant.
No, progressa adequadament o no?
Això, no em sortia el nom. Progressa adequadament, sí, progressa adequadament. Hem tornat a fer una altra...
Esteu segura de dir-me, Walter, que progressa adequadament?
Sí. Bàsicament perquè també estem focalitzant molt els problemes. Per exemple, som plenament conscients que hi ha un problema amb les andròmines. Amb les andròmines hem tingut molts problemes. Perquè i amb l'atenció telefònica per la recollida d'andròmines. Com donen hores per tan tard tan endavant, la gent al final diu doncs ho deixo al mig del carrer, llavors no es passa. Això ho hem focalitzat i en aquest sentit sí que s'està fent un altre sistema perquè bé, resulta que les trucades que es rebien era amb un mateix número. No? Hi havia, tu demanaves vine a buscar-me una andròmina,
sí,
em
que era,
queixo perquè tinc un contenidor
que era,
mal posat.
Si no recordo, 894-7525, una cosa
així. Però sembla ser que amb el mateix número també rebien totes les queixes d'aquest contenidor que m'ha posat, aquest, bueno, i aquí han tingut, és veritat, una sobresaturació d'aquest sistema, que ja hem parlat amb ells per solucionar-ho, faran una altra sortida, diguem, a la recollida d'andròmina, serà per una altra via, perquè si no, no sortien. És a dir, estem com... Jo veig que el que està passant amb la neteja és que estem cada vegada estrenyent més el cercle. Cada vegada s'està veient més allà on hi ha un punt negre, realment. No? Un punt negre que no vol dir només un contenidor que hi ha problemes, sinó això, un telèfon que no funciona pel que sigui, un camió que en un lloc just pues, té un problema... Vull dir, que estem cada vegada cenyint més les problemàtiques. I això penso que és bo perquè l'empresa i perquè tot funcioni molt millor.
Hi haurà, per tant, un servei de recollida d'andròmines més intens.
Més que el servei de recollida, que també l'assistència, diguem, o sigui, la resposta... El que no pot ser és que truquis i et diguin vale, d'aquí un mes i mig et ve a ser a buscar mobles. Això no pot ser, perquè és un drama. Aleshores, però també molt de problema ha estat perquè no hi ha hagut atenció telefònica eficaç, diguem, no? Ràpida, per poder solucionar aquest tema. Llavors s'ha anat acumulant moltes demandes i per tant el que es canviarà és tot això, és l'assistència aquesta telefònica i evidentment es reforçarà tot el tema de la recollida.
Fins on pugui dir l'alcaldessa del coneixement que en tingui. Aquesta obra tan esperada de millora de l'entorn de Vinyet-Terramar, en aquesta important illa de cases, no tot Vinyet-Terramar, però una part molt important de Vinyet-Terramar, i aquells que puguin estar preocupats pel futur dels pins i pels que puguin dir bé, o arregles les voreres o conserves els pins, perquè totes dues coses són molt difícils de conciliar. Els pins podran continuar estant allà?
Això no, jo no ho puc dir perquè evidentment no conec tan el projecte exactament com és. El que sí que per nosaltres era una prioritat i ho hem dit sempre, perquè a més està el PAM, el Pla d'Actuació Municipal, a més molts partits polítics també ho portàvem al nostre programa electoral, que Vinyet i Terramar s'ha d'arreglar sí o sí. És veritat que estàs en una pandèmia i dius ostres, ara et posa... Doncs sí, perquè és que s'ha d'arreglar. Ara ja no hi ha cap excusa perquè porta un retras de moltíssims anys. Per tant, nosaltres l'hem d'arreglar. clar. Nosaltres confiem, evidentment, amb els tècnics i amb la gent que en sap, que ens dirà, escolta, amb això per arreglar-ho s'ha de fer així o s'ha de fer d'aquesta manera. Evidentment, nosaltres intentarem que la vegetació no surti perduda, diguem, no? I que d'això en surti malament. I si qualsevol arbre que s'hagi de tirar a terra perquè sigui, doncs evidentment es replantaran de nous, això també està clar. Però també és veritat que hi ha molts mediambientalistes i gent que hem parlat que ens diuen els arbres no són un museu, l'arbre és un ser viu, vull dir que també neix, creix i es mora, i no és cap drama, vull dir, perquè a vegades és que sembla que hem de salvar els arbres com si fossin un monument. No, és un ser viu, i això t'ho diu qualsevol ambientalista, i és veritat, i així mateix s'han de tractar. Què necessitem nosaltres? Evidentment, tenim Sitges molt més verd, tenim Sitges amb més arbres, clar que sí, si s'ha de treure un i en podem plantar quatre, doncs molt millor, però plantem els arbres autòctons, els arbres d'aquí, els arbres que sabem que no faran mal a la natura ni a la biodiversitat d'aquí, i evidentment tenir unes aceres i un espai que es pugui caminar, com a mínim, no? Que ara com està.
L'obra quan començarà?
Doncs penso que ara que a finals d'any ja tenen previst, no ho sé les dates, però penso que a finals d'any ja està previst, està computat en més d'un any, evidentment, i igual amb el pressupost també ho hem anat fent més una cronologia, no, amb l'espai, però a finals d'any ja començarà, això sí, sí.
Almenys que entrem al 2021 alguna cosa...
És clar que sí, no? Però... jo penso que, tot i que les coses estan molt difícils, també hi ha brots verds, eh? Penseu que Sitges segueix venint, jo no sé si recordes quan jo era regidor de turisme i tal, que sempre et deia, és que ve una de gent a explicar-me coses que vol fer Sitges, doncs encara en venen, i encara en venen d'interessants i de...
Sí?
I hi ha brots verds, vull dir, aquí Sitges tenim la gran sort de que som una ciutat que... o una vila que... molt desitjada, diguem, no?
En 10 segons, propostes que són de totxo o que són d'altres coses?
D'altres coses. De sectors econòmics importants i forts que poden créixer aquí Sitges.
Doncs ja estirarem del fil en una propera ocasió. Aurora Carbonell, gràcies. Fins a propera.
Moltes gràcies.
A tots vostès, fins demà a les 9.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.